Comencem setmana, i sabeu quina setmana és? La del Black Friday. Després de parlar-ne durant tantes setmanes, arriba aquest 2020 amb una època de pandèmia, la setmana del Black Friday. Divendres és el Black Friday. Veurem aquest any si comercialment és inferior o igual a d'altres anys. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Una mica per sobre de 6 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Què tal, com estàs? Comencem setmana, dilluns 23 de novembre, són les 12:20 minuts. I ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres de 12:20 fins a arribar a les 2. Tot seguit, aquesta, com sempre, farem la previsió meteorològica, també buscarem la darrera hora informativa, escoltarem els consells de la doctora Torrejón. També parlarem avui amb el director del Saló Immobiliari, que comença ara, avui, aquest matí. Ha començat ja de manera virtual aquest any, a través de la web www.saloimmobiliari.com, i des d'allí tens en marxa una setena edició del Saló Immobiliari aquest any virtual, des d'avui i fins al proper diumenge. Parlarem amb el seu director, amb l'Ernest López. També posarem somriures a les cares de la gent, que ho necessitem, amb el Joel Carnicer. A partir de la una parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula resultats del cap de setmana i també parlem de tota l'actualitat informativa, però pel que té a veure al món dels esports. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
6 grauets i mig.
Sí, sí.
Feia fred aquest matí, eh?
Sí, sí, i ahir, i abans d'ahir, portem 3 dies gairebé que glaça, i lo d'avui ha sigut més cridaner, perquè les temperatures han baixat sota zero, podria dir, des de les 10, 4 sota zero, Martínez 5 sota zero, Lleida, estos 2 sota zero, Mollerussa 1 sota zero, i Bas d'Urgell 2 sota zero. És a dir, el fons de les valls i les planes ha glaçat, però en alçada, a 2.400 metres, no ha glaçat. 3 graus de mínima a Portainé, a 2.400, al pic de l'Orri. O 3,4 graus a Boí, a 2.500 metres d'alçada. O a Cerler, 4 positius. És a dir, és inversió tèrmica típica de la tardor hivern, quan ve un anticicló, l'aire fred s'enclota en les planes, en les valls, i allí se desploma la temperatura fins a forma aquesta boira que està molt... La boira aquesta matinada està molt circumscrita a Lleida ciutat i les rodalies, la zona del Segre.
Sí.
I després ja s'ha marxat, pràcticament, almenys a la zona on jo estic, perquè és una boira molt localitzada, molt pegada a terra, en 100 metres ja llueix el sol, i ja ha marxat, i tindrem un dia assolellat avui. Demà se tornarà a repetir la jugada, però la tendència és a pujar les temperatures. N'hi haurà una pujada importantíssima de les temperatures mínimes.
Ah,
d'estos 2 sota 0 que hem tingut avui, podien passar dimecres, dijous, a 7 o 9 de mínima.
Vaja.
Positius. És a dir, és una pujada de més de 10 graus de les temperatures mínimes els propers dies, que ens arribarà una massa més suau, més temperada, amb més núvols, amb possibilitat de pluies entre final de dimecres, està dubtós el dimecres, dijous i divendres. De moment, com és una situació una mica complexa de llevant, les pluies més importants arribarien a les costes, i sembla que el dijous se podien més concentrar cap a la zona de València. Però això varia tant d'un dia per l'altre.
Sí, sí, sí.
Però que sí, que la tendència és a pujar les temperatures, sobretot les mínimes, no tant les màximes, perquè si s'ennuvola a partir de dimecres, doncs ja sense sol tampoc podem pujar massa. Avui 12-13 graus, com molt, a primera hora de la tarda, i bueno, un dia tranquil.
Mira,
demà
jo...
també, potser demà menys boira, ja n'hi haurà una petita pujada de les temperatures, que podrien quedar al voltant dels 0 graus, les mínimes, i durant el dia 12-13...
És curiós, és curiós,
cap amunt.
Però, bueno, és curiós que això passa sempre, però aquest matí a les 9...
Sí, però l'enguany està fent moltes amunt i avall,
sí,
moltes pujades i baixades.
Aquest matí a les 9 del matí hi havia una boira molt densa,
sí,
damunt del riu Segre.
Exacte.
Però és que a l'avinguda de Madrid ja no n'hi havia.
Imagina't.
Sí. T'ho dic perquè jo he passat justament per allí.
De fet, des del satèl·lit no se veia algo, però molt poca cosa.
No, estava localitzadíssim el riu,
tenia...
eh?
tenia molt poca extensió, clar, la boira.
Molt bé, Armando, jo les plantes ja les he salvat, que les vaig entrar dissabte i així ja... ja les he salvat aquest any. Armando, fins demà.
Doncs vinga, fins demà. Bona tarda i salut.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aquest dissabte va acabar el gran recapte d'aquest any, que ja saps que va ser diferent. Podia ser una aportació econòmica a l'arribar a Caixa. Però és que, a més de recollir i repartir aliments a famílies que ho necessiten, i com dèiem, aquest any recollir aquestes aportacions econòmiques durant aquest gran recapte, motiu de la pandèmia, el Banc dels Aliments de Lleida ha decidit repartir també àpats calents a domicili a famílies en situació de pobresa que, a més, han d'estar confinades. És que, clar, ja hi sumes una cosa i l'altra. És un projecte engegat conjuntament amb la Fundació Jericó, que s'encarrega de cuinar aquests àpats, i amb la col·laboració de supermercats, botigues i inclús particulars que els donen aliments. La voluntat de les entitats és servir uns 20 àpats al dia durant els 7 dies de la setmana mentre duri l'estat d'alarma, i en total preveuen repartir-ne uns 3.000, quasi res, eh? 3.000 que... doncs no van a parar als serveis socials, diguéssim, de, o directament de l'Ajuntament o de la Generalitat de Catalunya. En fi, el que està clar és que aquesta pandèmia ha portat a replantejar-se moltes coses. Per exemple, dèiem, en parlarem després, amb el seu director, amb l'Ernest López, el Saló Immobiliari. Aquest any no és presencial, sinó que és virtual. Bueno, el que també ha canviat és el fet que l'Església, com altres institucions, s'hagin hagut d'adaptar a aquesta situació. Alguns mossens han optat per retransmetre les misses per internet o gravar fragments de l'Evangeli amb el mòbil i enviar-los per WhatsApp als feligresos. És una manera de fer arribar l'Evangeli a persones que no poden venir a missa o que encara tenen por d'assistir, i explica el mossèn del Baix Segre, Paul Fetxeta. El bisbat de Lleida també ha ofert cursos per poder fer reunions telemàtiques i fins i tot seguir amb les catequesis als infants que enguany feien la primera comunió. Fontsanta García és catequista de la parròquia del Pilar de Lleida i diu que, tot i que no ha estat fàcil, és molt gratificant poder seguir endavant. I és que és veritat, això de la pandèmia doncs és un embolic, tots ens agradaria que ja hagués acabat, però aquesta és la realitat, i en lloc de capficar-nos amb el que no podem fer, anem a capficar-nos a buscar la manera de poder fer coses a la situació en què estem. Parlem de dades del coronavirus, i és que Salut durà a terme dijous i divendres un cribatge poblacional a Agramunt, a l'Urgell, arran de l'increment de casos de Covid-19 detectats les darreres setmanes, segons ha explicat l'alcaldessa Sílvia Fernández. El risc de rebrot al municipi és un dels més alts del país, i aquest mateix diumenge es situava en els 1.936 punts, l'índex de rebrot, el que estem intentant baixar dels 400 punts, i que a partir de 100 es considera alt, Agramunt és de 1.936 punts. I la taxa de la velocitat de reproducció de la malaltia, aquesta que sempre us dic que el primer objectiu és arribar a l'1, o per sota de l'1, i el segon és posar-nos a 0, és de 2,54. Això vol dir que de cada 100 persones contagiades en contagien a 254. A més, hi ha 150 alumnes confinats entre les dues escoles i l'institut del municipi. Per tant, és clar que el virus a Agramunt circula. I és que no hauríem d'esperar dijous o divendres a fer aquest cribatge. Ja s'havia d'haver fet. Ja s'havia d'haver fet per tallar totes les cadenes de contagi i fer que aquestes xifres baixessin ràpidament. Dia que perds, ja saps que implica molts més contagis. Per exemple, la Fundació Fiella Sant Hospital de Tremp ha registrat 49 positius de coronavirus, fruit del cribatge massiu que s'ha fet aquest cap de setmana després que divendres es detectés que un treballador del centre havia donat positiu. Havia donat positiu perquè havia tingut símptomes clars i finalment li havien fet la prova PCR. Ull, que com que treballa en una residència, han dit, escolta, anem a fer prova a tota la residència a veure què surt. Doncs això és el que ha sortit. 49 nous positius, que són residents. 49. N'hi ha 140, de residents. És més d'una tercera part. O sigui que són... El que s'ha de fer és justament el que sempre hem dit, fer proves de manera regular per tallar. Perquè pot ser, per mala sort, pel que sigui, que hi hagi un positiu, un treballador o un resident. Doncs si ho detectem a temps, l'aïllem i ja està. Si no té símptomes, doncs cap problema, passarà, ho superarà i no farà que la resta siguin positius. S'ha d'incrementar això. En lloc de baixar les proves, s'han de pujar. I si pot ser aquestes ràpides, doncs molt millor. El risc de rebrot, la taxa del risc de rebrot del coronavirus manté la tendència a la baixa a la província de Lleida. Així, segons la darrera actualització de salut d'avui dilluns, la regió sanitària del Pla de Lleida té un risc de rebrot de 328 punts, 21 menys que ahir, i a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran és de 441 punts, 65 menys que ahir. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, la famosa RT, el Pla de Lleida se situa al 0,74, 200 més menys que ahir, i a les comarques de muntanya, a l'Alt Pirineu i Aran, és de 0,83, 900 més menys. I a Catalunya, com estem? Doncs el risc de rebrot a tot Catalunya ha baixat dels 300 punts, està a 293, 20 menys que ahir, i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,78. Com dic, aquests dies, la situació segueix sent dolenta, però la tendència és bona. Força bona, la veritat. Força bona. Per què dic que la situació és dolenta? Perquè a partir de 100, el risc de rebrot es considera alt, vermell, dolent, molt dolent, a partir de 100. Per tant, tot el que sigui per sobre d'això és dolent. Ara, que sí, que veníem de 800, 900 punts i estem a 300, la tendència és bona, és força bona i esperançadora, molt bona és. Ara, la situació, hores d'ara, no és bona. D'aquí una setmana, doncs, si segueixen aquestes tendències, d'aquí una setmana potser ja podrem dir que la situació actual és moderadament bona. Per tant, hem d'insistir, insistir, aquesta és la paraula, en seguir fent les coses ben fetes, en esforçar-nos, que em consta que molta gent ho estem fent, i, per tant, això tirarà endavant segur.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que marxem cap a Star Bene. Ja saps que cada dilluns, des del Centre Mèdic Estètic Star Bene, parlem amb la doctora Torrejón, que per cert jo ja et dono el seu número de telèfon, que és el 93 414 36 31. 93 414 36 31. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Oye, la verdad es que ahora estaba revisando mensajes y es verdad que al final los oyentes tienen muy buena memoria y ¿sí? Tengo aquí mensajes que decían, oye, acordaros que la semana pasada dijisteis que ibais a hablar de esta famosa dieta de Harvard. Que sí, sí, sí. Cuando hablamos de dietas ya uno se le pone los pelos de punta después de todas las cosas que ves en internet. Pero claro, si lo asocias a Harvard, como que tiene un poco más de credibilidad, ¿verdad?
Sí, sí, correcto. Efectivamente tienes razón en muchas de las cosas que has dicho. Primero porque cuando oímos la palabra dieta se nos ponen los pelos de punta en varios sentidos. Uno, porque asociamos la palabra dieta con sufrimiento, ¿no? Con no comer, sí, con pasarlo mal, con voy a pasar hambre, ¿no? Esa es la primera cosa. En segundo lugar, porque hay tantísimas dietas en el mercado que, bueno, el hecho de que alguna no nos beneficie, pues también puede pasar, ¿no? Y eso también asusta. Y también tienes toda la razón del mundo que cuando oímos un nombre como el de la Universidad de Harvard, ¿no?, con el prestigio que tiene, pues nos da una tranquilidad. Pues bien, ¿cuál es esta dieta famosa? Que en realidad no es una dieta en cuanto a pauta, ¿no?, sino una recomendación. La Escuela de Salud de la Universidad de Harvard ha hecho estudios, ¿no?, y entonces se ha visto las tendencias que por dónde vamos, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en unos momentos, y esto yo creo que todos lo podemos ver y lo podemos observar, donde nuestra actividad física cada vez hacemos menos, es decir, los trabajos que hacemos, teletrabajo, o yo qué sé, el propio trabajo de una dependienta, que es estar de pie, no está sentada, pero está de pie. Son trabajos donde consumimos muy pocas calorías, es decir, quemamos muy poco, ¿no? Entonces, hacemos una vida muy sedentaria porque ya el trabajo que nos consume normalmente 8 horas como mínimo, pero ahí sí le puede consumir hasta 10, 12 horas, bueno, pues ahí ya no quemamos. Y añadimos las 8 horas de sueño, pues ya son 20, pues las otras 4 horas te pasas una hora comiendo y otra hora cenando, con lo cual se quema muy poquito. Pero sí que es verdad que la ingesta, es decir, lo que comemos, es importante. Es importante porque muchísimas veces utilizamos el alimento como una gratificación para sentirnos mejor, porque socializamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que este equilibrio entre lo que sale, pues no va bien. Entonces, ¿qué dice la Universidad de Harvard? Dice, señores, ¿a qué tendemos? Tendemos al plato único. ¿Esto qué significa? Que estos dos famosos platos que normalmente se hace cuando uno sale fuera a comer o a cenar, ¿no? Uh-huh. Y según qué caso haces el aperitivo, el primero, el segundo y el postre, que sí, nos lo quitemos de la cabeza por completo, Ricardo. ¿Por qué? Porque esos dos platos que hacemos un primero y un segundo, aunque sea sano, ¿eh? Esto quiero puntualizar. Pero si yo, lo que hacemos es una buena ensalada que se pone en el centro y bueno, pues se va picoteando de la ensalada, una ensalada completísima, sí, que no le falta un perejil, por así decirlo, ¿no? Y luego me tomo un plato de verdura con una carne o con un pescado, que estamos hablando de alimentos sanos, pero que evidentemente también aportan calorías y que al final del día, y con un día y con otro, pues va entrando más de lo que se quema. Entonces, a la tendencia a la que vamos, y esto también hay algún estudio de restaurantes, ¿no?, de gremios de restaurantes, que están viendo que efectivamente la gente tiende cada vez más a pedir un plato, ¿vale? Suele ser el primero, o la gente que come un poquito más sano puede ser el segundo, ¿vale? Pues ahí es donde tenemos que ir, ¿vale? Vaya. Es decir, a comer un plato y además comer un plato de por vida, ¿eh?, para mantenernos. Y luego,
lo que pasa que, doctora, creo que lo tenemos muy interiorizado, esto del primero, el segundo y el postre, ¿eh?
Sí, lo tenemos muy interiorizado porque ha sido la costumbre que hemos tenido durante muchísimos años. ¿Y qué pasa? Bueno, pues todos los cambios cuestan, pero hay que cambiar porque si no, ¿qué pasa? Llegamos a donde estamos, que es, también hace poquito se celebraba el Día Mundial de la Obesidad,
sí,
que lo comentamos la semana pasada,
correcto,
donde el 60% de la población tiene sobrepeso y sabemos que aquello no nos conduce a ningún tipo de beneficio.
No.
Y si esto me permite, se lo enlazo con una cosa que son las creencias limitantes. ¿A dónde vamos? ¿Qué es una creencia limitante? Pues es un pensamiento que me bloquea. Y pongo el ejemplo de lo que tú me acabas de decir. Bueno, pero es esto de los dos platos, lo tenemos arraigado de hace mucho tiempo. Es como decir, un momento, que yo hasta hace poco estaba haciendo dos platos, me parece a mí que esto de hacer uno va a ser difícil. Es decir, ya me estoy como haciendo un bloqueo para lo que puede ser ese cambio o esa adaptación. Pues bien, todo este conjunto de cosas, es decir, creencias limitantes, bloqueos, pensamientos que me bloquean porque digo, no voy a ser capaz, no lo voy a conseguir, es muy difícil hacer la dieta, etcétera, etcétera, hacen que el conjunto de estímulos, de procedimientos que tengamos que realizar para ayudar a una persona a salir del sobrepeso y la obesidad sea multifactorial. Es decir, que solamente una dieta no va a conseguir el mejor resultado.
Correcto.
Y esto es lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Pues oye, si lo quieres tener más claro, yo te doy el teléfono, el 93-414-3631. Digo más claro porque podrás hablar directamente con la doctora Torrejón, exponerle tu caso, porque al final somos personas y todos somos diferentes y todos tenemos nuestras circunstancias, y la doctora Torrejón y todo su equipo te van a ayudar seguro. Además, lo han hecho con un montón de gente, o sea, que tú no vas a ser una excepción, ¿eh? 93-414-3631. La llamada es gratuita, la primera sesión es gratuita y ahí es donde, oye, tienes que preguntarlo todo, exponerlo todo y te van a hacer el plan a medida. Y eso ya lo tenemos claro de siempre. Tenemos que tener el peso justo. Por encima, como dice la doctora, no da ningún beneficio, es que ni uno. Porque aún dijeras, bueno, es que no da ni un beneficio, al contrario,
no.
Hablamos de sobrepeso, de obesidad, ya es otra historia, eso ya es a peor. 93-414-3631, habla con la doctora Torrejón y ya verás cómo te va a proponer una solución adaptada a tu medida que te va a funcionar, que esa es la gracia. Doctora, como siempre, un placer, buena semana.
Un abrazo, hasta el lunes, adiós, adiós.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, avui comença un saló immobiliari diferent, aviam, diferent perquè és que des de fa 8 mesos tot és diferent, però aquest any és un saló immobiliari virtual, però que si tu estàs interessat amb el tema immobiliari, doncs mira, no sé si dir-te que quasi bé t'ho posen més fàcil i tot, perquè des d'avui mateix fins al proper dia 29 de novembre, virtualment, el que has de fer és connectar-te a www.saloimmobiliari.com, tot junt, saloimmobiliari.com, i allí tens doncs, les propostes d'aquest any. Per tant, ho pots fer des de casa en qualsevol moment. Sí que és veritat que perdem doncs, aquell tracte personal de proximitat, que el pots tenir també igualment a través de telèfon, però és que ara toca això. És a dir, no cal fer-nos els valents, ara toca això, no podem fer que vagi tot un munt de gent en un lloc. Ara toca això, i el que sí que és d'aplaudir és que des de l'organització han tingut claríssim que no havia de ser un any perdut, ni molt menys. Mira, parlem amb el director del Saló Immobiliari, també va ser impulsor. Arriben a la 7a edició, ell és l'Ernest López. Ernest, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, molt bé.
No s'havia de perdre, aquest any.
De cap manera s'havia de perdre. El que hem fet és reinventar-nos, adaptar-nos a les noves tecnologies, fer ús d'allò que podia estar al nostre abast i tirar endavant. Des de llavors, tot menys perdreu. Ho hem tingut molt clar des del principi.
Bueno, 7a edició, recordo les altres, que a més veníeu aquí a la ràdio a presentar el saló, el fèieu a la zona de la Llotja de Lleida, on us posicionàveu totes les immobiliàries que participàveu i la gent, doncs, us podia venir a veure. Aquest any, no cal dir-ho, vull dir, és especial, és diferent, és virtual. Torno a recordar la web, www.saloimmobiliari.com. Com ho heu organitzat i què trobarem la gent quan entrem en aquesta web, Ernest?
Vale, pues mira, de la mateixa, diria ser més o menys el mateix format que hem anat tenint durant el llarg d'aquests anys. Llavors, el plantejament era dins de les immobiliàries, tots APIs, que formen part d'aquest saló, pues, vam decidir, fem una cosa, ja que ho farem de manera virtual, que cada un de nosaltres, cada un de les agències que participin en aquest saló, que triem quins serien els 10 productes que cada un de nosaltres tenim, que pensem que poden ser més interessants. Què és allò que podria arribar més a la gent, què és el que necessita la gent. Bé, perquè tenim algo que encaixi molt en preu, perquè s'ha produït alguna baixada i que és un producte que resulti molt interessant, bé, perquè és un immoble singular, bé, perquè la ubicació on està és millorable i pensem que podem tenir major sortida i que sigui aquella cosa que considerem més atractiu. Llavors, cada agència, a l'entrada de la pàgina web, publiquem aquells 10 immobles que per nosaltres serien els immobles estrella, ¿vale? Tant de venda com de lloguer, en un moment donat, cada un aquí sí, dia sí. El que vulgui. Llavors, una vegada tu entres, cliques i estàs veient el producte que nosaltres tenim, si el que sigui allà no trobes el que necessites, sempre pots entrar dintre de l'agència. I dintre de l'agència trobaràs tot allò que tenim, o sigui, tot el nostre producte, amb tot. En lo qual, bueno, és un passeig des del sofà de casa teva a visitar aquestes 10 agències amb tot el seu producte, d'una manera molt tranquil·la, des de casa, no?
Estic ara jo... Mira, estic just mirant i he vist un pis que m'he enamorat ja. Mira, vull dir, ràpidament, el buscador és fàcil i fiquis uns criteris, per ajustar una mica el que tu busques, després, evidentment, has de mirar. I, escolta, he vist ara un aquí que és magnífica. Tres pues dobles... Mira, no, escolta, de veritat, és que aquestes coses...
Només cal clicar ara, contactar l'agència i
clar,
el centre,
sí. Clar. www.saloimmobiliari.com. Com ens deies, Ernest, són 10 immobiliaris que estan... Amb aquest tema, cadascuna, per no fer-ho això immens, ha posat el que considera bons productes, però a partir d'allí, després, a cada una tenim l'enllaç i a cada agència podem acabar d'afinar, doncs, a buscar el nostre producte.
Sí, així és.
Ernest, com esteu? Com està el sector, per cert?
Bueno, el sector està tirant endavant. És cert... Doncs que és un moment tremendament complicat, ¿vale? Però és complicat per tot. O sigui, el que hem trobat, el que hem vist nosaltres, és que les operacions ens allarguen moltíssim. Allargar amb tancar, d'una manera definitiva l'operació. Bé, perquè si necessites una hipoteca, la situació actual fa que tot es ralentitzi, els bancs van més lents, molta gent està teletreballant, si necessites algun document oficial, Generalitat, Ajuntament o d'on sigui, tot costa més aconseguir-ho. Llavors, una compra-venda que abans la podies fer en 2 mesos, per exemple, com a molt, se te pot allargar 3 o 4, precisament per aquesta lentitud que estem tenint, saps? O sigui, això és propi de la situació que estem vivint. Però el sector està molt viu, perquè, curiosament, o sigui, de penya no ens falta, tenim moltes entrades de clients, o sigui, la gent està amb una búsqueda activa, saps? Costa més de tancar l'operació, és molt veritat, però la feina no ens ha minvat, al revés. I, curiosament, clar, ara ens trobem en un punt que també les nostres necessitats han canviat.
Sí, suposo que com a immobiliari, Ernest, també, no, ara ja no et pregunto com a director, sinó com a immobiliari, suposo que des del març s'han disparat les peticions de vivendes amb terrassa, amb
de
propet de Lleida però fora de la ciutat, amb jardí,
sí, que tinguin sortida, que tinguin un espai, una balconada ben gran, una terrassa, clar, un àtic, i fins i tot, o sigui, aquests immobles que estan a les rodalies de Lleida, que tenen pati. O sigui, tots ens hem mentalitzat o ens ha arribat allò de que volem respirar aire pur,
sí.
I ja que hem d'estar a casa, volem tenir una sortida, volem tenir contacte amb la natura. Si tinc un espai que puc tenir un jardinet, doncs ja és lo más. Hi ha molta demanda d'aquest tipus de producte. Cases de pobles, no? que sempre ha estat un producte que ha costat una mica més. Pues la gent ens anem conscienciant que no cal viure al centre, que podem sortir a fora i tenir més qualitat de vida. Llavors, sí, amb això, el que dèiem, no? Les necessitats han canviat.
Sí. Bueno, el sector s'ha d'adaptar a la demanda, evidentment. Doncs ja ho sabeu, arriba aquesta 7a edició del Saló Immobiliari de Lleida, que no l'han deixat passar. Aquest any és virtual, www.saloimmobiliari.com, tot junt, així de fàcil, www.saloimmobiliari.com, i des d'allí 10 agències que t'ofereixen els seus 10 millors productes. Per tant, 100 immobles de partida. A partir d'aquí, després ja si contactes amb cada agència, doncs en tindràs molts més, Hem parlat amb l'Ernest López, és el director del Saló Immobiliari, i, escolta, la meva enhorabona per no deixar-ho passar, per fer l'esforç d'adaptar-se i tenir en marxa un saló que està obert ja i que estarà fins al diumenge, o sigui que teniu dies, però no us espereu el darrer dia. Ernest, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14.
Doncs apa, que ja hem arribat en aquell moment de la setmana, que, bueno, l'acabem de començar, la setmana, l'inici de la setmana, però aquell moment en el que li posem somriures a les cares de la gent, aquell moment en el que si fa dies que no te'n rius, al final t'agafa com a calambres ja aquí a les mandíbules. Qui ho fa això? Pues el de sempre, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Que has canviat de companyia de telèfon o què?
All right. Per què?
Avui he aguantat.
Escolta, ja estic modulant la veu.
Escolta, molt bé,
Ja vaig pillant el truco després de tant temps.
Bueno, Joel Carnicer, àlies el mestre d'institut. Què tal?
Molt bé.
Vas bé de veu, per cert?
Sí, no sé. Mira, això va com va. Passo... Llavors aprofito el cap de setmana i amb l'excusa no parlo.
Bueno.
I dic, no puc parlar. Sí,
no trobo gaire fònic. És igual, és per cuidar la veu. No puc parlar igualment.
Sí, no, ja clar, llavors sóc com els artistes, que m'he de cuidar la veu i...
Això.
que de fet, mira, això sí que és un bon peu d'entrada per parlar de la notícia que tinc.
Pues vinga, va, entra directament. Entra a matar.
Perquè si jo ara t'he dit això de que no intento no parlar i així aprofito l'excusa, m'ha agradat molt lo d'aquesta senyora, d'una tal Carmen Jiménez, que el titular diu...
Ei.
Una mujer se hace pasar por ciega 28 años para no saludar a los vecinos.
28 anys?
28 anys. Aquesta senyora... Jo...
Pensava que era espera... per estafar a l'assegurança o algo, no, per no saludar a los vecinos. No,
espera, perquè te la diré més grossa. Clar, 28 anys és l'any 92, és a dir, és l'any que vaig néixer jo. Si tu ara imagines que jo estic vivint al mateix lloc des de l'any 92,
sí,
i tinc com a veïna aquesta senyora, no? I sempre penso, pobra desgraciada, és cega, no? I llavors, de sobte, passen ni més ni menys que 28 anys, jo ja tinc una vida formada i tot, sí, i descobreixo que aquesta dona no.
Se descubre el pastel.
Llavors, o sigui...
Però que tenien mal rotllo o què? No ho explica, això.
No, o sigui, a veure, el tema és fàcil.
A la millor és que hi ha gent que li és pesat saludar sempre al veí. Escolta, jo ja està, no saludo. De totes maneres, el ser una persona cega... aviam, saludes igual, no?
Bueno, no
o, sé. O què passa, que anaven sense fer soroll perquè no la vegués, sinó que...
Clar, no, o fent veure que no la veien, així no saludes, i t'estuvies també tu saludar, no?
Mare de... Ull la senyora i ull els veïns, també, eh?
Sí, o sigui, però a mi aquesta notícia m'agradaria llegir-la realment perquè té emoció, no? Diu que la tal Carmen Jiménez ara té 57 anys, és a dir, va començar a fer això a partir dels 30.
Perdona, Carmen Jiménez? O sigui, això està passant, ha passat aquí a Espanya?
Sí.
Mare
Déu. És una senyora de Madrid, del barri de Recoletos, no? I vull dir, no...
Pensava que parlàvem de Wyoming o de Washington.
No, que va. Llavors, el cas és que, clar, aquesta senyora diu, m'agrada molt com diuen la notícia.
A veure.
Todo comenzó hace 28 años, cuando fingió una lesión ocular que le privó de la visión por completo. No, o sigui, jo que... Diu, fue un golpe muy duro para toda la familia, pero siempre hemos estado apoyándola, confía a su marido. ¿No? Llavors la cosa es va animant i diu, en realidad se inventó tal enfermedad porque según asegura, obre cometes, estaba harta de ver a la gente y pararme a saludar. Nunca he sido muy social y haciéndome pasar por ciega he evitado muchos compromisos sociales.
Hostia, tía.
Pero espera, perquè ara encara ve lo millor. Los familiares, es a dir, han engañado a familiar també. Los familiares y amigos llevaban años sospechando algo. Espera, porque ahora encara ve lo mío. Ahora comentes. Muchas veces nos parecía verla mirando de reojo a la televisión y siempre iba muy bien maquillada. Pero espera, porque si no, ni a pro, o sea, lo vos que no os maquillabe como la escopeta del Homer, ¿no? ¿No? Sino que...
No. Un gran invent, ¿eh?
Diu que ni més ni menys aquest cas llegarà als tribunals.
Qui l'ha denunciat?
Llegarà als tribunals, ja que Carmen ha recibido ayudas económicas y de asistencia personal.
Ah.
Y llavors diu, parece que al final su timidez le saldrà cara, ¿no? Carmen, sí. M'ha semblat fabulós de dir, de nacer la mentira cada vegada més gran, ¿no? Ay, 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 qué poco veo, ay, 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 ¿no? Y venga, pero necesito una ayuda.
Qué poco veo, pero no cambies de canal, que lo estoy oyendo.
Exacte, ara vemos lo de mirar de reojo la televisión, ¿no? Allò de que surti José Manuel Parada i el altre del piano,
home,
¿no? Pues,
28 anys fent-se passar per cega...
Ho trobo...
A veure, ella diu... Jo crec que aquí hi havia el mòbil econòmic d'estafa. Ella diu que ho va fer per no saludar la gent. Jo ja m'inclino pel tema de les ajudes, eh? Però de totes maneres és un esclavatge tot mitja vida, això, eh?
Sí, però bueno, la tia aguantant allí, eh?
Bueno,
aguantant...
Made in Spain, mira, va.
Sí. Igual que ara tinc un titular també molt espectacular, és el titular xorra de la setmana.
A
no?
Veure.
Diu, que és una notícia que va sortir per relativament poc, i diu, José Manuel Parada i Pablo Sebastián, el pianista de Cine de Barrio, se reconcilian casi 20 años después.
Oh.
¿Vale?
Oh.
O sigui, clar, jo he trobat de dir...
Que s'havien enfadat.
M'imagino, clar, no, lo bo és que m'imagino que devia ser un dia normal i que potser ja feien, s'estaven reconciliats i van dir, mira, no tenim notícies, algú hem de ficar. Algú hem de ficar i algo, lo que sigui. Quina notícia tens? Pues mira, no sé, que José Manuel Parada,
soy
una persona que està ja desapareguda de la televisió totalment, i l'altre s'han reconciliat. Venga, paren les rotatives.
Eso mismo. De totes maneres, igual no, ah? Bueno, tu no ho sé, jo com que no miro revistes d'aquestes del cor, però igual sí que són d'actualitat.
Me sembla surrealista la...
No, a mi també, a mi tant se m'endona, el que faci o no faci, però és curiós, que article i tot d'això,
Sí, vull dir, no...
Ara ja són amigos.
Sí, ja està. Ja podem dormir tranquils, sí. No sé si hi havia...
Era això el problema.
Gent jubilada que no està escoltant, si no estaven dormint tranquils i res... Poden dormir, perquè ja s'han reconciliat.
De totes maneres, també et diré que hi ha molta gent no jubilada que també segueix aquests marujeus i aquestes coses, El tomate.
Sí, bueno, sí, gent espatllada i és del carreu. Bueno, el cas és que... A veure com t'explico aquesta notícia, perquè jo crec que és una arma de doble filo i si tingués un fill, el portaria amb aquesta guarderia, ¿vale?
Diu,
una guarderia contrata a bailarines de barra para dar la bienvenida a los niños.
Una guarderia contrata
a bailarines de barra, és a dir, strippers, que ballen amb una barra, para dar la bienvenida a los niños.
A los niños.
Clar, o sea, ja m'ho imagino tot. Sí, ja ho saps que sempre m'ho imagino tot, no?
Els pares hi van anar tots, no?
Clar, entenc que devia ser un èxit total. Vull dir, els pares, la primera vegada que aquells pares se preocupaven pels nens. No, com dient, deixa'm, ja el porto jo a la guarderia.
Ja
el porto jo.
Clar.
Tu queda't a casa tranquil·la. Que...
Ja el porto jo. I a buscar ja també el vaig a buscar jo.
Exacte.
I que dini a casa, que si el vaig a buscar al migdia el torno a portar a la tarda, tu.
Me quedo a la guarderia i ja no m'he de moure d'allí. Ja dino allí, no pateix. Ja teletraballo, no?
Bueno, estem fent aquí un prototip de l'espanyolito, però bueno.
Pues, exacte, però pues, jo me pensava que aquesta notícia seria d'Espanya i resulta que ha sigut de Xina.
Ah, veus? Ja estàvem parlant malament nosaltres d'aquí del país.
Sí, i resulta que ha sigut de Xina quan era una notícia que perfectament hagués pogut...
Sí, hagués anat molt bé aquí,
Exacte, vull dir, me diuen que és el barri de les 3.000 viatges i m'ho crec perfectament,
A Xina,
vull dir,
bueno. Veus, també...
O aquí Rovira Roure.
Estan ben malament a Xina, també, Pensàvem sí, que anaven tan bé.
Les han rebut amb els seus adiuts i elles allí ballant a la barra
claro,
i tot.
Claro. Bienvenidos, passen i vean.
Exacte, passen i vean, mai més ben dit, exacte, molt bé.
No ho deia per això, però...
Bueno, i si recordeu, ara això és un missatge d'esperança per la gent que si avui ha tingut un mal dia o aquests dies, que si avui has tingut un mal dia, no pateixis que hi ha una persona que l'ha tingut pitjor, ¿vale? O sigui, això, mal de muchos, consuelo de tontos, no? I diu que m'ha semblat sensacional, diu, una mosca tira una pieza de dominó i frustra... un rècord mundial.
Una mosca.
O sigui, el cas és que... Espera a veure si podem analitzar aquesta notícia.
El Superman de les mosques devia ser.
Sí, no, diu, un equipo de 20 personas llevaba 2 semanas preparando una cadena de 600.000 piezas pequeñas de dominó en la ciudad alemana de Nita. I llavors tenien l'objectiu de batre el rècord mundial. Llavors, tu ara imagina't, 20 persones,
Sí.
Treballant 15 dies, ficant 600.000 peces, Déu-n'hi-do, són moltes hores, per a que arribi el moment en què passi una mosca per allí i te l'esclosi tot.
Hòstia, és que una mosca.
I llavors,
una mosca.
Diu algo així com, la mosca provocó una reacción en cadena antes de tiempo y ya no quedó tiempo para volver a colocar las fichas.
Claro.
¿Vale? O sigui, és a l'últim de l'últim, és com... aquelles pel·lícules americanes de que el dia de la foto de graduació li surt una espinilla a la cara.
Ah, això i, mateix.
I diu, oh no.
Pues, la llei d'Eddie Murphy, és això.
Exacte.
Això. Bueno, va, tens acudit o no?
M'agradaria dir una altra, però pues si no me la guardo per la setmana que ve.
No, que sí, vinga, 30 segons, et deixo.
Va, aquesta m'ha agradat molt, ara que està tot això també, el tema dels restaurants que ara està, que no està, que sempre estem així. Diu, el dueño de un restaurante orina en la sopa de la competencia.
Ah.
¿Vale?
Home.
Llavors se queda allí i diu, esta sopa sabe a pis. Pruébela, ¿no? I llavors incitant els cambrers a que la provin, també.
Però
que
va anar de client i ho va fer allà a la taula?
Exacte, i no sé com ho va fer, però es va pixar la sopa i llavors diu, no era la misma sopa que servia habitualment.
No, claro. Sabía diferente. Tenía un ingrediente especial.
Exacto, un poco extraño.
Sí, un poco extraño.
Bueno,
Muy extraño. En fin,
bueno
va, acudir... Venga, va, tira cap a l'acudit.
Diu que esto es un señor que llega a una oficina y la secretaria le pregunta, diu, ¿nombre? Diu, David. Diu, ¿David? Diu, no, David, conde de Dinamarca. Hombre, diu, bienvenido, David, conde de Dinamarca.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
La una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Desde hoy, los viajeros que llegan a España procedentes de los 65 países considerados de riesgo tienen la obligación de presentar una prueba PCR negativa. Si no lo hacen, se exponen a una multa de hasta 6.000 euros. COPE está en el aeropuerto de Barajas y ha comprobado que no se está pidiendo el resultado de esa prueba a todos los viajeros que llegan. La justificación la acaba de dar en Herrera en COPE la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco.
Realmente, aunque lo estén controlando en la salida, eso, bueno, pues lo hacen las compañías porque no quieren problemas, pero realmente el control es a la llegada. Otra cosa es que es verdad que no se controlan todas las PCRs para no colapsar, sino que de forma aleatoria se pide alguna y ya está.
En todo caso, entra en vigor una medida, la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa a los que entran en España por un aeropuerto, lo hemos escuchado, también por vía marítima, algo a lo que se había resistido el gobierno hasta ahora porque no lo veía necesario. Hablando del Ejecutivo, se multiplican las diferencias, los roces entre las dos almas del gobierno de coalición. Pedro Sánchez desdeña los choques con Pablo Iglesias, aunque ya se adivinan en el horizonte nuevos motivos de tensión, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez antepone a todo cruzar su Rubicón, tal y como llaman en la Moncloa, a aprobar las cuentas públicas y está determinado a minimizar los choques con Unidas Podemos. Existe un intento de su entorno de relajar los ánimos, aun cuando ministros socialistas siguen muy molestos con la deslealtad de Unidas Podemos y además se descuentan nuevas tensiones en el horizonte. Porque si bien la puerta está abierta a extender la prohibición de los desahucios más allá de enero, materias como la regulación de alquileres o el futuro de la reforma laboral sacarán a relucir por descontado las dos almas del gobierno. Pero Sánchez, de momento, ha dado orden de contención con Pablo Iglesias.
Se acerca el Black Friday y también el Cyber Monday. Hay que tener en cuenta dos riesgos: caer en la compra de falsificaciones y la opción de que nos roben datos bancarios. Vamos a ver cómo se puede evitar. Marta Ruiz.
Con la llegada del Black Friday y del Cyber Monday llegan también los intentos de estafa, las campañas de phishing, que han crecido un 80% en las últimas semanas, según cifran algunas de empresas de ciberseguridad. Lo que hacen es, te envían un correo electrónico con una oferta irresistible, pinchas el enlace y se quedan con tus datos bancarios. Por eso, Juan Diego Polo, experto en ciberseguridad, aconseja desconfiar de los mails de desconocidos y de las ofertas que no se ajustan al sentido común.
No siempre el gancho es una marca conocida. Generalmente el gancho es una oferta tremenda, un precio muy bajo y unas condiciones que no se suelen ver generalmente. Entonces lo que hay que hacer es buscar por internet la reputación de esa tienda o buscar cuál es el precio real de ese producto para verificar si es posible o no que algo sea tan barato.
Hay que llevar mucho cuidado con las ofertas que solo duran unas horas y también de los requerimientos de datos de tiendas o bancos cuando no nos hemos puesto en contacto previo con ellos.
Leo Messi queda fuera de la lista para jugar en Kiev. José Luis Corrochano.
El Barcelona acaba de dar a conocer la lista para jugar contra el Dinamo de Kiev mañana en Ucrania, es partido de la Liga de Campeones, y destaca la ausencia de Leo Messi y Elena Condis.
A pesar de las 6 bajas, Koeman también deja en Barcelona a Leo Messi y a De Jong. Con la Champions encarrilada les da descanso necesario a los dos titulares que se quedan en Barcelona con los lesionados Piqué, Sergi Roberto, Busquets, Umtiti, Araujo y Ansu Fati. Koeman admite que no está satisfecho como entrenador por los resultados, pero se ha mostrado convencido de que la Liga la van a pelear hasta el final y que Messi es el jugador que aún necesitan. Por eso mañana descansa, escucha.
Hemos decidido de no llevar Leo ni llevar Frenkie porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos, y esos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos es un momento de descansar.
Asunto lesión de Piqué. Ha hablado esta mañana el doctor Cugat, que va a ser el encargado de evaluar con Piqué la decisión sobre su rodilla lesionada. El tratamiento conservador sería de 3 meses de recuperación y la operación le llevaría hasta los 6 meses. Mañana, recuerden, también juega el Sevilla en Krasnodar. Y la noticia del día en el deporte español es el fichaje de Marc Gasol por Los Ángeles Lakers para las 2 próximas temporadas. Ibaka va a jugar en los Clippers, Juancho Hernán Gómez en los Pelicans y Willy, su hermano Bill Hernán Gómez, va a jugar en Minnesota junto a Ricky Rubio.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una pareja valenciana que ha celebrado el sacramento del matrimonio tras 40 años casados por lo civil.
Pues son Paco y Mara, padres de 2 hijos, casados desde hace 40 años, como decías. Ambos estaban bautizados, pero como tantos, vivían alejados de la iglesia desde temprana edad y nunca habían sentido hasta ahora la necesidad de recibir el sacramento del matrimonio. El origen del camino que les ha traído hasta aquí se encuentra en la vivencia de fe de uno de sus hijos, desde que era muy pequeño. No le bautizaron ni le inscribieron en clase de religión. Fue él el que les reclamó ambas cosas. Ese testimonio constante ha llevado a su padre a una búsqueda a la que más tarde se sumaría su mujer, Mara. Ahora ambos forman parte de una comunidad neocatecumenal y, como decíamos, han decidido casarse en la iglesia. Lo vamos a contar dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Lleida des de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la 1, ara mateix. Dilluns, recorda, 23 de novembre del 2020. Comencem la setmana del Black Friday. També comencem la setmana de la desescalada. Ara en parlarem, perquè avui doncs, ha començat ja... Avui és el primer dia d'aquestes 4 fases... de desescalada a Catalunya. Entre d'altres coses, el més cridaner, potser, el que més has notat, és que ja poden tornar a obrir bars i restaurants, tant a les terrasses com a l'interior, evidentment amb uns aforaments limitats, però potser és el que més et crida l'atenció. En parlarem tot seguit. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyes i anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten massa canvis amb unes màximes previstes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Viella i de 13 a Lleida capital, Balaguer i Tàrrega. I si parlem del vent, seguirà bufant de direcció variable i en general fluix. Si mirem a demà dimarts, esperem a la província de Lleida una jornada predominada pels intervals de núvols alts i pel temps estable en general amb bancs de boira matinals a la meitat sud. Per últim, pel que fa a les temperatures diurnes, demà tampoc variaran gaire, amb unes màximes de 16 graus a Viella, de 15 a la Seu d'Urgell, de 15 a Tàrrega també, de 14 a Balaguer i finalment de 13 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs apa, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I això sí que és darrera hora informativa. A hores d'ara hi ha roda de premsa on Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, està explicant, entre d'altres, doncs, com està funcionant la desescalada, però també està informant del tema de la vacunació de la Covid-19. A hores d'ara el que han dit és que a final del mes de gener del 2021, és a dir, d'aquí a 2 mesos, aproximadament, depenent de com caigui el dia, arribaran a Catalunya 350.000 dosis de la vacuna per la Covid-19, una vacuna que haurà de tenir 2 dosis per persona. Per tant, estem parlant que a final del mes de gener es vacunaran a 175.000 persones a Catalunya. Hores d'ara. Serà la vacuna que arriba, per cert, és la de Pfizer, la d'Estats Units, la Pfizer aquesta. Ho dic perquè n'hi ha 4 de diferents. Això s'està explicant hores d'ara amb roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, que explica que arribaran a Catalunya a final de gener 350.000 dosis d'aquesta vacuna de la farmacèutica Pfizer i que són doble dosis per cada persona. Per tant, estem parlant de moment de 175.000 persones a Catalunya que es vacunaran a final del mes de gener. Per tant, estem parlant de 2 mesos, més o menys. També s'estan valorant aquestes primeres dades de la desescalada, i és que avui ha començat la tercera ja, la tercera desescalada de les mesures restrictives de la Generalitat contra la Covid-19 a Lleida. És que és la tercera ja, a la ciutat de Lleida. A la resta de la província no, però a la ciutat de Lleida o a la zona, a la regió sanitària del Pla de Lleida, és la tercera vegada. Restaurants, bars, gimnasos, equipaments culturals i esportius i extraescolars tornen per fi després que el 16 d'octubre el govern comencés a limitar activitats davant de l'augment de contagis pel SARS-CoV-2, que fa és el coronavirus que tenim actualment generant aquesta malaltia, la Covid-19. Fa més d'un mes, 5 setmanes, de fet. 5 setmanes, La Ramon Solsona, gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, deia ahir, com abans comencem millor. Com abans millor. I diu que fins d'aquí uns mesos no es podrà fer un balanç real sobre l'impacte de la pandèmia i quants locals han hagut de baixar la persiana definitivament. A Catalunya, representants del sector calculen que fins un 20 o un 30% de locals ja no han pogut obrir avui. La màxima prioritat és evitar un altre tancament, va manifestar Solsona. I és que la federació va xifrar en 2,4 milions d'euros les pèrdues diàries a Lleida amb la restauració inactiva. Una xifra que, a falta de que estiguem o no d'acord o de que la puguem matitzar, és una xifra altíssima, molt alta. Un dia com avui, amb la desescalada aquesta funcionant, genera moltes vegades més preguntes que qualsevol altre dia. Per exemple, diu, avui podem anar a sopar en un restaurant? Algú ens ho ha preguntat, això. Doncs sí, però haurà de ser tenint en compte que l'hora de tancament de bars i restaurants és de 9:45 de la nit, que només es permeten 4 persones per taula, i les taules separades 2 metres. Si són, a veure, si anem 5 persones de la mateixa família a sopar, doncs evidentment ens podrem asseure junts. Però que hem de tancar 9:45 de la nit, per tant no hi anem a les 9:15, perquè els posarem en un compromís. Què passa si surto de sopar més o menys cap allà a les 10? Perquè segueix el toc de queda, des de les 22 hores fins a les 6 del matí. Doncs si us paren i porteu el tíquet del restaurant, cap problema. Si no porto el tíquet, doncs puc arribar a tenir algun problema. Totes les preguntes que facin referència a coses de Nadal, de moment ni les respondrem ni les exposaré, perquè cau molt lluny Nadal. És a dir, en un altre any, en una situació normal, avui, 23 de novembre, pràcticament a un mes de Nadal, sí que diríem que el Nadal el tenim a prop. A l'any 2020, amb la pandèmia i amb tots els canvis que estem patint, parlar un mes vista, per mi, a hores d'ara, és parlar molt lluny. És a dir, parlar a hores d'ara, que si la nit de Nadal o el dia de Nadal podrem ser 6 a casa o podrem ser 10, a hores d'ara em sembla prematur. Les fases de desescalada d'aquestes diuen que sí, que podrem ser 10. Per això, hores d'ara. I d'aquí un mes són molts dies encara pel davant, per tant, res. El que sí que es veurà afectat són els sopars d'empresa, perquè els sopars d'empresa no s'espera el darrer dia. Es començaven a fer ja la primera setmana o la segona setmana del mes de desembre. Doncs es veuran afectats, evidentment. Primer perquè els restaurants seguiran tancant a 9:45 de la nit. Després perquè són 4 per taula. I aquí sí que no val, no són familiars, a no ser que sigui una empresa familiar. Per tant, es veurà afectat, i molt. Es poden fer compres Nadal en què és als centres comercials? Doncs, hores d'ara, els centres comercials, hores d'ara, estan tancats. Les botigues no, però els centres comercials sí. Obriran a partir del 7 de desembre amb un aforament del 30%. Això, hores d'ara, si no es canvia, perquè ja saps que aquí s'organitza roda de premsa, es canvia i ja està. Puc anar al gimnàs? Sí, amb una limitació d'aforament del 30%, des d'avui mateix, de la capacitat total, 30% de la capacitat total. Es poden utilitzar, no es poden utilitzar els vestidors, excepte si es fan a la piscina, i s'ha de reservar cita prèvia. Cines i auditoris, com estan? Doncs oberts des d'avui. La limitació de l'aforament és del 50% i un màxim de 500 persones. Si la sessió acaba més tard de les 10 de la nit, què fem? Doncs tranquils, el mateix que amb el restaurant. Si vas amb el tíquet, cap mena de problema. En fi, i moltes altres preguntes que, doncs, si voleu, anirem responent aquests dies. Per exemple, diu, esport en grup. Puc sortir a fer esport en grup? Doncs hi ha una limitació que segueix vigent, que és fins a un màxim de 6 persones, sempre i quan aquest esport no sigui federat. Llavors, desapareix. Però si no és federat, el màxim és de 6 persones. En fi, nosaltres el que fem és parlar amb el Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem ja camí cap a 2:15. Ja saps que els dilluns estem amb el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història. Justament la setmana passada ja hem rebut més d'un missatge de... Bueno, dient que els hi va agradar. Vam fer un especial de mossèn Jesús Tarragona. Ens va acompanyar, evidentment, el Joan Ramon González, però també va estar amb nosaltres la que havia estat directora durant uns quants anys del Museu de Lleida, la senyora Macià, i vam estar parlant, doncs, bueno, de coses d'àmbit professional, però també d'àmbit personal, la Montse Macià. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues per mi també sempre és una petita gran il·lusió tots els dilluns començar, com que diu, la setmana, tot veus? I que ara està jubilat. És més, dilluns més tranquil, però sapiguem que tinc aquesta cita amb els oients de la Copa i amb tu especialment, que ets l'interlocutor de l'altra banda.
Sí.
I, evidentment, el dilluns passat tocava fer aquest reconeixement a la figura que més d'una vegada tindrem oportunitat de continuar recordant.
Jo crec que sí, que no ens hem de quedar amb això i prou.
No, no.
És una notícia trista, ens va deixar... Sí. Però vull dir, no s'acaba aquí la història ni molt menys, vull dir, és una figura que jo crec que l'hem de seguir engrandint i que vaja, com a lleidatans, escolta, que el que tinguem bo, que ho hem de fer gran i no tan sols ho hem de fer gran, sinó que ho hem de recordar.
Exacte.
que és el problema a vegades, no? que fem com una explosió d'aquelles de pólvora que de cop és molt vum i després ja s'ha acabat la història, més sostingut, però que no s'ha d'oblidar.
Sí. El que passa és que la societat actual tendeix molt amb això. Bomba, explosió,
sí.
Castell de focs i després, vinga,
ja
l'any que ve ja vindrà un altre.
Vivim massa, massa ràpid. Escolta, sí. Per cert, ara que penso en això, dic, aquest cap de setmana em van enviar unes fotos i vaig pensar en tu, sí. Ja s'estan desmuntant les bastides de la Seu Vella,
sí,
i concretament la Porta dels Apòstols ja es pot veure, restaurada, no?
Sí, es pot veure.
Han fet bona feina...
Ha estat una esplendorosa, magnífica,
sí.
Extraordinària, i ha sortit el que es veia, o es preveia, millor dit, que era bona part de la policromia. Evidentment, des de baix no es pot apreciar. Si algú té ganes d'audir-lo, les recordes de porta prismàtics, i veurà els detalls magnífics, però, a més, la policromia, és a dir, el que queda encara dels colors que tenia. S'han d'imaginar que era una portalada que estaria tota pintada.
Imagina.
Ara la veiem amb aquest mal de pedra que tenim, que ens agrada molt la pedra, però estaria la túnica de Jesús tota de color vermell, els arbrets que es veuen al fons estan de color verd, però també la vara de Déu de color blau, bueno, tot colors.
Déu-n'hi-do.
Una policromia autèntica, una espècie de, perquè la gent es faci la idea, com unes pintures murals, com les de Taüll, perquè la gent potser ho té més al cap, però seria el mateix, però en pedra, en relleu i pintada. Per tant, és una joia autèntica. Llavors, ha hagut alguna sorpresa interessant. La més, potser, a nivell lleidatà, la més curiosa és que en una de les cantonades surt el cargol esculpit en pedra que tenim més antic a les Terres de Lleida, que està sobre unes, sempre que són unes bledes que s'estan menjant, i que és una iconografia que l'estaven necessitant a la Seu d'Ella, perquè sempre els amics de la FECOI sempre reclamaven.
Sí, sí, sí. Home,
no, clar. No hi ha cap cargol a la Seu d'Ella? Pues no, no. I sempre, inclús una vegada les vaig fer un article, dic, pues l'únic cargol que hi ha a la Seu d'Ella són les escales de cargol que pugen al campanar, que pugen a la rectoria, a la canonja, així, sí. I buscant, buscant, doncs va sortir un que hi havia de cargol a lo que era l'antic seminari, a lo que és l'actual cafeteria del rectorat, allí hi ha un cargolet. També a la façana del seminari també es veuen un parell, que aquests no són gaire coneguts. Al campanar d'Almenar també hi ha un altre, aquest seria del segle XVIII, el de rectorat és del segle XIX. I fins ara els més antics, que les de la FECOI, amb molt orgull, els regalaven, estava a l'església de Torrebesses, Sant Salvador de Torrebesses, amb una capella dedicada a Sant Joan, i hi havia allí un parell de cargols també menjant, amb una iconografia semblant a la de la Seu d'Ella. El de la Seu d'Ella, avui per avui, és el més antic que tenim a les Terres de Lleida, amb el qual, aquí poca broma.
Sí, sí.
Això es pot veure, i inclús es pot veure també policromia. La closca està de pintadeta de color groc, que seria una xulada, no? Ens havia agradat, i amb el director del consorci l'havíem parlat més d'una vegada, de poder pujar a les bastides per veure i gaudir d'aquests detalls. Al final s'ha desmuntat amb una certa pressa la bastida i a excepció d'unes visites molt restringides, en les quals no vaig poder colar un dia, la veritat vaig tenir aquest privilegi, no s'han pogut fer. Però tenim el compromís, que jo crec que fins i tot serà millor, de cara a l'any que ve, quan estigui tot el rotllo aquest del virus, ja controlat, fer visites amb una plataforma elevadora.
Ah, molt bona idea.
Amb la qual la gent gaudirà millor, perquè dintre de la bastida es veia en detall, saps? Però està bé, els ferros, l'ombra i tampoc...
Clar.
Llavors, amb una plataforma en plan ascensor pujar i veure-ho serà una delícia. Per tant, aquest és el repte que tenim per l'any que ve.
Molt bé.
Penso que serà perquè la gent ho gaudeixi.
Molt bé.
A part d'això, encara s'ha acabat les cobertes, està treballant encara en el claustre, estan sortint com és normal diferents enterraments... ha fet al final una protecció provisional per la Montea. Montea que també ha sortit alguns indicis en la pròpia Porta dels Apòstols, i el que és curiós, la gent se'n recordarà que la Porta dels Apòstols, al timpà, hi havia com dues finestretes en fotos antigues, que en la restauració que es va fer als anys 70 se van tapar amb pedra i que ara s'ha deixat amb un material menys potent per recordar que havia hagut un forat. Per aquelles finestretes es veu que algun soldat va sortir i va fer amb una part del timpà va ficar el seu nom,
amb
unes lletres magnífiques, gòtiques, i es diu Mariano. És un detall simpàtic que complementa molts dels grafitis que hi ha al peu de la Porta dels Apòstols, i alguns del segle XIX, que diu gent de tota mena que ha estat allí fent la mili, i veritablement és un plaer. Per tant, és una joia que la puguem gaudir, i tindrem ocasió d'anar parlant i comentant amb més detall, però penso que és una magnífica notícia. La pena és que no s'hagi pogut completar en la restauració que quedava de la part del claustre, de l'ala aquesta, que correspon precisament a la part de la Porta dels Apòstols, perquè això era diners de Madrid, i amb el rotllo dels pressupostos que no s'aprovaven, que eren pròrrogues, doncs no s'ha pogut tirar endavant l'obra. Però, en fi, aquest any sembla que tindrem pressupostos estatals, i per tant, l'any que ve suposo que es podrà rematar aquesta obra i tindrem al final tot el claustre en condicions magnífiques.
Molt bé. Estava pensant que no ens n'hauria de fer falta cap, però si voleu una altra excusa per tornar a pujar al turó de la Seu d'Ella a fer la visita, doncs a veure la restaurada Porta dels Apòstols, com deia el Joan Ramon González. A més, jo suposo que de cara a la tarda vespre, que és quan hi toca el sol directament, amb uns prismàtics des de la base mateix, podem descobrir detalls que a simple vista ens passarien desapercebuts, però vaja, que és una excusa més per tornar a pujar al turó de la Seu d'Ella, que no l'hem de perdre mai, només ens faltaria això.
Cal veure si és millor la del capvestre amb la posta de sol, que potser el propi sol amaga una mica aquestes tonalitats i els contrastos, o potser millor al dematí, quan està l'ombra. Vull dir que això és un tema que...
Pues escolta, dos excuses per pujar. Vinga, clar, escolta, pugeu un dia al matí i un dia a la tarda, ja està.
Bueno, i a més, per acabar-lo de rematar, hi ha un projecte que això el pot tirar endavant el consorci, que és, a veure si l'any que ve pogués estar, fer un mapping com el que tenim a Taüll.
Mira, ho estava pensant i dic, després fora de l'entrevista, tu
proposaré, d'aquí hauríem de fer un videomapping.
Sí, però si no, això està previst de fer-lo, el que passa és que, clar, el mapping té un petit problema, o gran problema, que és que solament funcionarà per la nit,
clar.
Perquè durant el dia això sí que no, però bueno, per la nit es podrà veure com era la Porta dels Apòstols en plenitud en el segle XV, quan estava plena d'apòstols, plena d'angelets, plena de tot, totalment com era, i no com ara està, malauradament, pues, tota mutilada, tot i que el timpà, que és la part que ha sortit i la que comentàvem en detall, està magníficament treballat i se va conservar. És la millor escultura que tenim actualment a la Seudella, el timpà, perquè no el van poder arrencar i ni el van poder mutilar, perquè si no tampoc ho tindríem allí, com els apòstols que es van portar, a la Verge del Blau, en fi. Aquest mapping serà espectacular també i crec que també és una bona solució de cara a poder recuperar la imatge de la Porta dels Apòstols, però al mateix temps deixa la porta tal com la tenim ara,
sí,
com a testimoni d'aquesta tercera etapa,
sí,
que
sí,
comentàvem
sí,
la setmana passada amb el tema aquest de la recuperació de les obres d'art, en el sentit aquest de que ara la tecnologia en aquest sentit va a favor nostre per poder fer recursos respectuosos a tal com tenim el patrimoni, respectuosos a les propietats, fer còpies, fer rèpliques,
sí,
i poder fer una idea magnífica i didàctica del que era jo en la seva plenitud.
Joan Ramon González, que ens queden 5 minuts per arribar a dos quarts, però avui també anem a saltar de turó. Anem a,
sí,
del turó de la Sobella ens anem cap a l'altre turó, que
cap
en tenim un
turó,
altre, a la ciutat de Lleida.
I ja que parlàvem dels militars que van fer la mili, recordem que a partir de l'any 1707 se tanca la catedral per convertir-se en caserna i fins al 1948 va haver militars. Potser l'època de més plenitud de militars va ser la segona meitat del segle XIX i primera part del segle XX, però durant tot el segle XX ja s'estava buscant una alternativa de quarters nous i finalment, acabada la guerra, en aquest sentit, el fet de que Franco, com a militar, pues, apostés ràpidament per aquests temes, va fer que es creés l'altre turó, el segon turó de Lleida, el turó de Gardeny, tota la caserna gran, el gran complexe, el que en aquells moments es va dir la ciutat de Francisco Franco, després es va dir progressivament la base de Gaspar de Portolà, va evolucionant, i que és tot el complexe que podem parlar un altre dia perquè és força interessant també i que molta gent va fer la mili allí. I precisament, en aquest sentit, per facilitar a la tropa, als soldats que pugessin i baixessin de l'aquarterament al carrer Galdacosta, recordem que el 1948 s'inaugurarien aquelles casernes que van estar en funcionament fins pràcticament 50 anys després, que és quan ja marxa la tropa també d'aquí de Lleida, ja en tenim pràcticament militars, a excepció de la delegació de defensa, que és una qüestió quasi simbòlica i que actualment és propietat municipal. Per aquelles escales que es van fer, que són espectaculars, hi ha una fotografia antiga que la gent que tingui curiositat pot buscar per internet i la veurà, el diari La Mañana la publicava ahir precisament, i es veu aquella escalinata que són uns 100 graons aproximadament, que era espectacular. Que recordo jo de petit haver vist quan donaven la sortida a tota la tropa, que baixaven tots en uniforme, era espectacular veure'ls baixar tots allà saltant com aquelles botarres que portaven. Jo de petit recordo que m'impressionava veure'ls baixar tots corrents. I després quan havien passat tots, perquè clar, havien d'aprofitar les dos aletes que tenien.
Sí,
que
sí, clar, clar, no, és allò que... però de totes maneres, que aquesta escala, hi ha testimoni a hores d'ara? Hi ha algun lloc...
Sí, sí, sí. Aquesta escala es va perdre quan se va fer el passeig de ronda, precisament el tall aquell que ara s'ha arreglat, que finalment la paella
sí,
ha aconseguit
sí,
reparar aquell gelissade, doncs aquell mur que hi ha, que aguanta la pata que hi ha d'ell, va tallar aquesta escala.
Ah, val.
Llavors, i tampoc no tenia massa sentit perquè envairia part del passeig de ronda. Aquella
sí,
escala anava a connectar a la vora de lo que era l'antiga Nacional 2, al carrer Acadèmia, que ja en parlen més una vegada que era l'antiga
sí,
carretera,
sí, sí,
i la tropa anava directament cap al Cal de Costa, cap al centre de la ciutat, a part de que alguns buscaven algun lloc allí per poder-se canviar. Des de l'Associació Cultural Castell de Gardeny, de la qual també estic com a vocal, jo parlant en projectes se'm va ocórrer i dic, home, jo crec que aquesta escala és possible que encara queden algun testimoni, i quan es van alliberar de l'aixecament de la pandèmia, jo que vaig començar a passejar del el mes de quan va ser l'abril, no, em sembla, ja no me'n
sí,
recordo ara,
sí,
doncs
vaig, maig,
escapar,
sí,
vaig passar un dia per allà a buscar i vaig veure molta vegetació, tal com estava aquella primavera esplendorosa que hem tingut, tot ple de vegetació, però vaig identificar ja 5 graons, dic, mira, aquí la tenim. I a partir
d'aquí... Sí, la vas trobar.
Van començar, exactament. Va ser una troballa arqueològica recent, però sempre quan trobes alguna cosa que busques i que creus que pots trobar, sempre és una mica emocionant i gratificant. No?
Sí, tant.
Després, passat l'estiu, quan ja va començar, ara farà un mes, a baixar la vegetació, vaig tornar a veure-la i ja es veia molts més graons i dos trams. Un tram, el que està justament a sobre de lo que han reparat ara del talús, que hi ha sis graons que es conserven, que tenen una llargada de quasi bé 3 metres, i un segon tram que són quasi bé una dotzena d'escales. Uh-huh. El tram superior sembla que està perdut, que no crec que potser quedarà algun indici, però aquests dos trams sí que es conserven i són espectaculars. I ara, al final, des de l'Associació Cultural de Gardeny i dels propis veïns del Turó de Gardeny, s'ha insistit molt a la paeria de netejar Gardeny a nivell de vegetació, perquè era un perill fins i tot, perquè ara incendis i demés, i ara s'ha fet aquesta neteja. I al fer la neteja, tot i que l'escala no ha quedat neta al 100%, però ha quedat molt més espectacular i la gent es pot arribar a veure-ho i recordar precisament aquella baixada. Però des de l'Associació Cultural Castell de Gardeny no solament proposem que l'escala quede vista, perquè tot i que és recent i va estar funcionant en uns 30 anys, perquè sigui des de l'any 48 fins a l'any 73-74 que es posa a fer el passeig de ronda, que llavors va deixar d'estar en ús, però actualment per pujar a Gardeny, en cotxe no hi ha problema, però per pujar caminant és una mica rotllo.
Efectivament, això anava a dir, és que no hi ha maneres de pujar pel mig de la carretera.
Sí. Bueno, sí, la vorera és molt estreta, pot anar per darrere per la part del Turó de Gardeny per la part de Mariola, però això és una mica rotllo. Llavors, el que proposava des de l'associació a l'Ajuntament és recuperar aquesta escala, però evidentment el tram de baix del passeig de Rondeta aquí no el podem recuperar. Llavors, aprofitar la passarel·la dels instituts, aquella que va, i justament quan arribes a la passarel·la dels instituts, que has guanyat alçada, des d'allí fer una petita escala metàl·lica, que pot ser complementària de la pròpia escala dels instituts, guanyaries uns 8 metres que necessites per arribar a la plataforma on està l'escala aquesta que s'ha trobat de pedra. L'escala llavors es podria recuperar i pujar fins al castell medieval, Castell Templer. Amb la qual cosa seria una manera de donar un accés peatonal agradable i lògic al castell, recuperar un accés antic també interessant i al mateix temps pues veure aquest patrimoni que, tot i que modern, també forma part de la història de la ciutat.
Doncs és una magnífica proposta, eh?
Sí.
Que no tardin tant com a arreglar l'espreniment aquell, però...
Sí, esperem-ho.
És una proposta ben maca, la veritat, sí, perquè, clar, fer el venir a baix a ronda és un problema,
sí.
Però, en canvi, aprofitar aquell desnivell i aquella pujada, doncs, soluciona tota la història i, a més, conservem un tema patrimonial de la ciutat i facilitem que la gent pugui pujar a la zona de Gardeny peatonalment, perquè clar, és que és el que dius, avui en dia no o puges en vehicle o vigila, sí. Perquè no és fàcil, és complicat pujar.
I a més no és agradable, fàcil, si no hi ha
efectivament.
Pots pujar per Cardenal Cisneros, però és igual, no és agradable. La pujada de caminar no és agradable, a menys que... jo crec que aquesta seria una bona solució. De moment, els contactes que hem fet amb la paeria, tant amb el regidor d'Urbanisme, Toni Postius, com el de Cultura, el Joan Merrullan, sembla que estan per la feina, buscar-lo, estudiar-lo. Tenim una visita aviat també amb el regidor de Cultura per explicar-li in situ el projecte i, en fi, suposo que des de la Societat Cultural de Gardeny estem il·lusionats.
Molt bé.
I veritable, doncs... és una troballa que, ja fa uns dies, però que ha sortit ara publicitat i penso que és interessant el que dèiem.
Doncs escolteu, veieu, bocins d'història. És actual, però parlem d'una cosa que té bona història. En parlarem i farem seguiment, evidentment.
Sí. Nosaltres parlarem de l'escut, que és un altre tema polèmic, per això és una altra història.
Sí. Ja sabeu, els dilluns, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, que tinguis
gràcies.
Bona setmana.
Bona setmana, lo mateix, a gaudir. Adéu.
Doncs apa, fem una pausa i de seguida ja parlem d'esports directes cap a les dues amb la nostra tertúlia esportiva, amb la radiografia aquí a COPE Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Semana Mundial de la Concienciación del Uso de Antimicrobianos. En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, nos expresó su preocupación por la resistencia antimicrobiana y los problemas de salud asociados. De ahí la campaña Actúa Ahora Stop de Sociedades Médicas, Pacientes y Pfizer, basada en la concienciación y educación sobre las medidas a adoptar.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ens estem acostant poc a poc als 9 graus a la ciutat de Lleida. Camí cap a les 2, és dilluns, obrim la nostra tertúlia de la radiografia. Aquest matí hi havia una boira interessantment espessa, sobretot tocant al riu Segre, d'altres punts de la ciutat, on ni l'envies ho ha marxat rapidíssimament, però vaja. Jo ho dic perquè jo a 9:15 passava per la passarel·la de Mont del Riu Segre, hi havia una boira increïble, però és que 50 metres més enllà, l'Avinguda de Madrid ja no n'hi havia. És així, és Lleida, què farem? En fi, és Lleida per aquestes i per moltes altres coses. Eh? Nosaltres parlem d'esports a la radiografia, com sempre ben acompanyats avui amb la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Quina bona cara que fa avui la Vanessa, eh? Després en parlarem. A part de que et toca el solet, que això també és una enveja, eh?
He sortit al carrer perquè necessito una mica de sol.
També està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer, un home que els primers dies de pandèmia va dir, home, això de treballar des de casa pot estar bé, però que el quart dia ja va dir, no és el meu, eh? I així porta 8 mesos. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia, Vanessa.
És així o no?
Totalment, totalment. Ara hi hauria l'opció de treballar en una terrassa, no? Ara que l'he tancat obert, però bueno, el risc de morir congelat també...
També.
Elevat.
En fi, bueno, un cap de setmana esportiu en el que ara farem una repassada dels resultats. Vanessa Ortega, escolta, 3-0, vosaltres, molt bé.
Home, sí, ja tocava, la veritat, de retrobar-nos una mica amb la victòria. La veritat és que no li vull treure mèrits a l'equip, però l'equip de Monjos és un equip molt assequible i malgrat les baixes sí, sí. que continuem tenint...
Doncs, però s'ha de guanyar, eh?
Vam guanyar i la veritat és que això ens dona un altre ànim per afrontar el que ens quede. També l'Edi aquesta setmana ja s'incorporarà una altra vegada a l'equip i per tant també l'entrenador ja tindrà un altre jugador i el Matías també, que es va lesionar a l'últim partit, doncs ja s'està recuperant també i a poc a poc anirem trobant una mica el nostre equip ideal, que és el que, bueno, en principi hauria de lluitar per estar a la part alta aquest any.
Bueno, és que en principi, és que amb això de l'esport, precisament els partits teòricament assequibles són els que has de guanyar i són els que normalment acaben decidint doncs, en quin lloc estàs de la classificació.
Sí, sí, sí. Sí.
Perquè després hi ha partits amb els grans, que bueno, ja saps que tenen una complicació afegida, però aquests que sobre el paper són assequibles, entre cometes, són els que al final marquen on estàs a l'acabar la temporada.
Sí, sí. Deixeu-me que saludi el Xavi Pérez, que s'incorpora ara també. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Perdoneu Xavi?
La tardança, s'està buscant un electricista.
Ah, vale. Ja, espera, ara anem al camp d'esports i m'expliqueu què ha passat.
Pel camp d'esports, sempre ens estaven rient.
Bueno.
Home, no, que ho va fer posta, home, que va anar el president a la caixa de mandos, sí. I amb el baix que ens està de fotre el Cornellà va dir, hòstia, parem això, a veure, sí. Fem un temps mort com el bàsquet, a veure si
ho solucionem.
Ara m'explicareu, perquè fins i tot ho feien per la tele, jo no vaig veure ni per la tele ni vaig llegir res, ha sigut un cap de setmana estrany, jo estic molt ocupat, en fi. Vanessa, escolta, el vostre objectiu d'aquest any és meitat de taula, igual que el de l'any passat?
Home, clar, és que és diferent comptar amb jugadors decisius a no comptar-hi. I és evident que aquesta primera volta, doncs, bueno, ja sabíem que seria complicada, perquè, bueno, hi ha persones que han d'arreglar els seus papers i la seva història legal, i llavors és més complicat. Però jo tinc la certesa que amb la segona volta que farem doncs estarem, jo crec, que entre els sis primers, sí.
Vale, perfecte. Bueno, doncs de moment esteu a la setena posició. El que passa és que, clar, això ara és un problema perquè hi ha equips aquí que veuen que han jugat
clar.
tres
és que no,
partits.
No, ten, no, és que set, no és real aquesta classificació perquè hi ha gent que li falten tres partits per jugar, a nosaltres ens en falta un. Vull dir, no és real. Abans del 30 de desembre l'Espanyol ens ha dit que s'han de jugar tots els partits que han estat ajornats. Per tant, a partir del gener, la situació de la classificació ja serà més real.
Bueno, serà bastant normalitzada. En futbol, per cert, Albert, l'AEM bueno, va guanyar el seu partit davant d'un rival complicat i per esborrar també una mica potser males sensacions o mals resultats dels anteriors caps de setmana.
No, més que males sensacions, mals resultats. Sí. Perquè em sembla que ho vam comentar dilluns passat, no? Que sí, en aquesta setmana de tres partits, que l'AEM només havia fet un de 9 punts possibles, en realitat jo vaig tenir l'oportunitat de veure els tres. Ostres, doncs per mèrits, ja sé que amb això de l'esport els mèrits són molt relatius, però pel mèrit, si més no, no havia merescut perdre com havia perdut els partits que l'equip de Roger Lamisa, no? Aleshores, bueno, la victòria del camp de Segur el que demostra és que la línia és bona, que l'equip competeix i que és capaç de guanyar en un estadi on no havia guanyat mai. I més enllà de que el Segur era i és el líder, no havia estat capaç de guanyar mai l'equip de l'AEM allí. Per tant, bueno, ja et dic, jo les sensacions de l'equip no són dolentes. Altra cosa són els resultats, evidentment.
Clar. Escolta, anem cap al camp d'esports, va, perquè jo no, ni tan sols vaig veure és que no vaig veure el partit, no vaig llegir, vaig estar desconnectat el cap de setmana de xarxes socials, ni vaig llegir xarxes socials, i de fet avui tampoc he mirat massa res, perquè dic, bueno, tenim la radiografia i aquí ja m'ho explicaran tot. Sí que vaig fer una cosa, ahir la nit estava mirant unes altres històries al YouTube i em va saltar el vídeo del Molo del postpartit. I no el vaig veure sencer, però sí que mirant la cara que feia vaig pensar, ui, mal resultat hi ha hagut, segur. I després va començar a parlar de l'apagón i no sé què, i ja no vaig acabar d'aquí. Bueno, ell també va dir que havien merescut perdre. O sigui, bueno, si l'entrenador diu això, és que hi ha poca cosa més a dir, eh?
És que es van fotre un meneo dels que jo no recordo en temps al camp d'esports. Jo vaig fer una piulada i realment és el que pensava. Jo vaig tenir la sensació de veure la MotoGP de Marc Márquez corren en la meva scooter. Perquè realment el Cornellà, o sigui, més intens, més físic, més ràpid, més ben posicionat, més ben treballat, bueno, va dominar el partit. De fet, marxar a la mitja part guanyant 1-0, doncs no, era una mica fictici, no reflexa ni molt menys el que havia passat, però bueno, el Lleida sí que té qualitat, que també ho hem comentat, a Bermonino es va inventar un penal i vam ser capaços de marcar aquest 1-0. Però el Cornellà va ser molt superior, i en aquest cas sí que, tot i que veig molt run-run a xarxes de no, és que ens reculem, de vegades sí que és veritat que l'equip s'acula, no? O dona aquesta sensació. Però dissabte el problema més que acular-se és que el Cornellà ens va acular. O sigui, no és fàcil de sortir d'una pressió d'un equip treballat com el Cornellà, menys quan nosaltres doncs, darrere tenim dos centrals que tampoc doncs, és que siguin molt bons en la sortida de la pilota. José Ruiz per la dreta doncs, no acaba de girar rodó. Eneco per l'esquerra compleix, però no és la seva posició natural. Clar, jo crec que el Cornellà, doncs, en aquest cas, ens va guanyar de forma merescuda perquè va treballar molt millor el partit i el plan de partit famós que parlen els entrenadors doncs, el va executar molt millor que el Lleida Esportiu. Esperem que només sigui un mal dia, que també és una possibilitat. Sí, sí, això, sí, mira, sí. Lo bo, també ho va dir Molo, és que en 3 dies, ara sí. Ja només en 2, ja sortim de dubtes perquè dimecres ve el Llagostera.
Sí. Xavi, ho vas veure per la tele?
Sí. Bueno, sabem que el camp d'esports és un camp difícil. I llavors, pues, no hi ha manera. Però és veritat el que diu l'Albert. Ens van donar un bany de dalt a baix. Ens van guanyar amb tot el mereixement. Crec que és un equip que està més preparat per jugar fora de casa que a casa, el Lleida. I la prova és que els resultats a fora han sigut més positius. El primer, també és veritat, que aquest és el primer que s'hi juga a casa. Veurem dimecres que serà la prova de foc, però crec que és un equip que està més ben preparat per jugar fora de casa que a casa. Perquè si ens torna a agafar un altre equip com el Cornellà, bueno, la pallissa pot ser monumental. Vull dir.
Bueno, el Cornellà...
El Cornellà també evolucionant, no? Sempre hem parlat molt del Cornellà, que clar, en aquell seu estadi és molt complicat jugar, però sí és cert que l'any passat ja es van intuir des de la marxada del Jordi Roger de cosetes i aquest any s'han ratificat. O sigui,
amb aquest entrenador faran feina, amb aquest entrenador, eh?
Sí, i és que més enllà de la seva fortalesa a casa, que jugaran un futbolí, doncs, fora de casa, tenen tios, tenen l'Eloi, tenen el Torca, tenen Agus Medina, ostres, tenen un equip que sap jugar a futbol, i ho va demostrar al camp d'esports. I després també un detall, que jo crec que, si voleu, en podem parlar, que és molt les seves últimes declaracions i una mica el missatge de dissabte és que en un partit és que estàs perdent a casa, al final només fas 2 canvis. També és cert que amb les 4 baixes que teníem, doncs a la banqueta hi havia el Nico, el Pla de Vall, el Nico, el Liu, el Vicente, però el Jacer, per exemple, que és un jugador que porten ells, perquè el coneix Garcés, el coneix Molo, doncs no arriba ni a jugar, no? Aleshores, bueno, jo vaig veure detalls en aquesta setmana que em fan estar una mica intranquils.
Home, veurem què passarà, eh? Dimecres és una prova de poc, eh? Perquè dimecres s'ha de guanyar, o sí, eh? Si no, no es començarem a despenjar.
El Llagostera està empatat a punts amb el Lleida, 6 punts. Ara, això sí, el Llagostera ha guanyat un partit, n'ha empatat 3, només s'ha pogut fer 3 gols, i això sí, només n'ha rebut un, curiosament.
Clar, n'ha rebut un i és l'únic equip del grup que encara no ha perdut. I dimecres superem ja el primer quart de competició, eh? Això és una lliga express, eh?
Això et anava a dir, perquè avui et llegia, no sé si a la mañana o amb un tuit, Albert, i parlaves d'això, el primer quart de competició, i he pensat, uf, però en quin dia som? Clar, és diferent, és el que vam dir. Aquí s'ha d'intentar estar dalt cada cap de setmana. Va ràpid.
Sí, està clar. A veure, Lleida té una cosa bona i és que sempre marque. Això sí que és veritat, vull dir, tenim una facilitat, tot i no tenir un nou pur, Raúl en va fer 2, per cert, dissabte, però tot i les crítiques de la falta davanter, Raúl no és un nou pur, doncs el Lleida, que sí que està demostrant, és una fortalesa ofensiva que, vull dir, sempre marque. El que passa és que darrere doncs, tenim molts problemes, i això en una lliga tan compactada, doncs, és un problema, i a part recordem que els resultats de la primera fase s'arrosseguen a la segona.
Ja. Yeah. Albert, ja serà jo serà la tercera vegada que t'ho demano i no serà la darrera, però torna'm a explicar. És a dir, nosaltres estem al grup 3A de segona B, amb 11 equips. Quan acabin, o sigui, seran 20 partits, quan acabin aquests 20 partits, què passa?
Doncs els tres primers juguen amb els tres primers de l'altre subgrup, del subgrup 3B, i juguen, ja tenen plaça garantida en la primera divisió RFEF de la propera temporada. temporada, aquesta nova categoria, i juguen doncs, per l'ascens a la segona divisió A. Ah, una segona fase en la qual els dos millors de cada grup passen a un play-off que serà format quadre de tenis. Del quart al setè passen al segon grup que lluiten doncs, per l'ascens a aquesta primera divisió de la propera temporada i la resta juguen per la permanència.
Vale.
Insisteixo, amb els resultats acumulats. Per què dic això? Doncs perquè el subgrup B, per exemple, ara, l'Eivissa porti 15 de 15. Això vol dir doncs, que a tots els rivals directes de moment els està guanyant. I això pot passar, per exemple, doncs, que en aquest grup passin Eivissa, Hèrcules i Orihuela, que són ara els tres primers, i l'Eivissa hagi guanyat els seus partits amb l'Hèrcules i l'Orihuela i passi, comenci ja amb 12 punts, i que, en canvi, el grup del Lleida, doncs passin, ficarem el Lleida per dir alguna cosa, vale? Perquè ho desitgem, el Nàstic i el Cornellà, entre ells s'hagin esbatussat, i, per exemple, doncs, el Lleida hagi fet tres puntets amb el Nàstic només i una amb el Cornellà, amb la qual començaria aquesta segona fase en quatre acumulats. Mentre que per l'altre costat, l'Eivissa, que va com un tiro, ja començaria amb 12. Per això és important, doncs, sempre és important guanyar, però és que
és bàsic, guany,
és que és vital, és vital, és vital. I sobretot amb els equips que teòricament són amb els que, en teoria, t'has d'acabar jugant les garrofes al final.
Salvant les...
Quin és el problema? Que ara, amb els dos que ara estan a dalt, que són l'Hospitalet de Cornellà, ja hem perdut.
Clar.
Si aquest dimecres morim a Llagostera, que ja es ficarien 9 punts, doncs un altre dels equips que està a dalt ja tens un menys 3.
Clar. Salvant les distàncies, ve a ser un funcionament similar, dic, salvant les distàncies, al que van fer l'any passat a la Lep Plata, al Pardinyes.
Sí, sí, és un foi a la EVA, és un format molt de bàsquet. La Federació Espanyola de Bàsquet, doncs, a partir de Lep Plata cap a baix, sempre havia fet el format de competició així. Que per mi és absolutament injust, perquè no té res a veure
el que passi
a l'octubre, a lo que passi al febrer, i pot passar, doncs, i això ja s'intuïa quan es van veure la composició dels grups, doncs que, claro, el subgrup 3B, doncs n'hi ha 3 o 4. O sigui, no hi ha les garrotades que hi ha al 3A.
Clar,
i pot passar aquest escenari que t'he dibuixat abans, no? que l'Eivissa comenci aquesta segona fase amb 12 punts i que els que venen del grup del Lleida comencin amb 3 o 4 només. Clar, és una segona fase que només és de 6 partits, o sigui, de 18 punts,
és insalvable, pràcticament, si és que...
Clar, és irremuntable.
Per això que és injust
totalment. Aquest moment és que perds a casa davant del Cornellà, que segur que serà un dels que estarà dalt, doncs, ostres, fa molt mal, fa molt mal.
Bueno, finalment va ser un 2-3, pel que expliqueu és un resultat enganyós, de totes maneres, però bueno, és un 2-3. Vull dir que amb una espurna final de partit és perquè s'hagués pogut empatar. Seria injust, segurament, però s'hagués pogut empatar.
I perdre de més, també.
Bueno, també.
És que el preocupant és que amb 11 minuts afegit, perquè hi va haver l'aturada per la pagada, que per cert...
Per cert...
Ens explicarà com va comptar el descompte, perquè el partit va estar aturat 10 minuts.
Però com va...
Que va fer 5 canvis, però va afegir 11...
Què va passar, exactament? Es van tancar totes les llums? Part de les llums?
No! Molt ho va dir en sala de premsa, i segur que és cert, perquè jo he estat en aquell estadi i tenia raó. Se va apagar part de les llums de la tribuna.
Ah.
Però és que hi ha jugadors del Cornellà que quan van fer la reunió per dir si continuaven o no, van dir, collons, si ja no estic canviant menys llum. Vale. I és així. Vale. És que és així. Vull dir, no, tenir un pepino, com és el camp d'esports a una categoria com la segona B, fa això, que encara que s'apagui mitja il·luminada, doncs continues tenint més llum que, per exemple, el camp del Cornellà al 100%.
Va ser aquesta...
Van parlar entre ells, van parlar els capitans, van parlar els entrenadors i l'àrbitre i van dir, no, acabem. I curiosament, quan marca Raúl el 2-3, es tornen a encendre junts.
Bueno, són d'aquelles coses que suposo que estan fora de l'abast de l'equip, però bueno, que passen, que el problema és que a més passen quan és televisat, que aquesta és l'altra. El Lleida no té sort amb els partits televisats.
Bueno, així veurà la gent que hem d'arreglar el camp d'una vegada. El que li toqui. Perquè un dia d'aquestos no durem res. Me consta que el tema elèctric està molt malament, eh?
Home, no és la primera vegada, què passa?
Les torres d'il·luminació estan la meitat fosses. Està molt malament el quadre elèctric d'allí, eh?
Bueno, té 30 anys.
La Vanessa queixant-se del pavelló. Guaita tu. El bé que esteu al pavelló, Juanjo Garra. Vanessa.
Bueno, no trauré les misèries ara, que no toque.
Hòstia, pues és nou, eh? Pues aquest és nou, és el més nou, bueno, de Lleida.
És el més nou.
És del 2010, però penso en general, ara no parlo del Juanjo Garra, penso en general que l'assignatura pendent de la ciutat de Lleida, de l'Ajuntament i no d'aquest govern, de tots els que han passat, és el manteniment de les instal·lacions. Al final, tu pots fer un pavelló, en aquest cas, nou i tal, però si no fas un manteniment, les coses es fan velles i al final sempre surten problemes.
Sí.
I el Juanjo Garra no és una excepció, vull dir que tots en tenen, tots tenen mancances, però és un tema de manteniment, no és un tema, no és culpa de ningú, sinó és que les coses, com a casa teva, no? S'han de mantenir, i al final, si no fas cap manteniment, no sé, si veniu al Juanjo Garra, allò és una selva, vull dir, a fora, vull dir que, enteneu? Ja, ja no parlo de dintre, parlo de fora, vull dir que quan ve un equip de fora, al·lucina, perquè allò és una selva, no? I, bueno, doncs, pues, de dintre ja en parlarem un altre dia.
Vale. De totes maneres...
No, però és un problema que hi ha de manteniment d'instal·lació, sí, molt gran en aquesta ciutat, que tu quan arribes al camp d'esports i veus de fora, dius, pues, ja, quin camparro, no?
Sí.
Però després quan entres, dius, ui, què és això? I encara bo que el club, pues, mira, durant aquests anys ha arreglat una mica vestidors, ha arreglat oficines, ha arreglat el túnel de vestidors, però bueno, és igual, vull dir, no pots anar als serveis perquè són absolutament, doncs, insalubres, la llum peta cada 2x3 i ara després d'aquesta aturada, doncs, encara s'ha notat més. El tema de megafonia encara el van arreglar, que el va arreglar el club, però evidentment necessita una neteja d'imatge considerable. I sí, parlo del camp d'esports, parlo de l'11 de setembre, parlo del Barris Nord, perquè si el Juanjo Garra, que és l'últim pavelló que s'ha construït en aquesta situació, en aquesta ciutat, ja té carències, imagina les instal·lacions que tenen 30 anys.
Clar.
Evidentment.
Què anava a dir? La resta de resultats esportius. El Força Lleida no ha jugat, que no?
No ha jugat perquè tenia que jugar contra el Tau Castelló, que havia jugat amb el Palma i el Palma
va tenir un positiu. Hey. És allò, un positiu, però de sí, adquirit. O sigui, un contacte amb un positiu. Bueno, sí, sí. És complicat.
Sí, el que passa és que no té cap sentit, perquè al final, si tu dones positius, vale, perfecte, però fas les proves PCR a l'equip, i si te donen negatiu...
Clar, doncs, ja està.
Cap, vull dir... problema, no?
Sí, sí, no ho sé.
Estem amb el tema de la picaresca, que hem comentat alguna vegada, no? Bueno, vull dir, ara, per exemple, dona positiu un jugador del Cornellà i el Lleida no pot jugar el seu propi partit i això ja afecta al Barça B.
Sí, sí, sí.
Clar, no té cap sentit, no? Llavors, per què es fan les proves?
No, justament.
I dues setmanes per recuperar els jugadors.
Sí, tan aviat no, com ens passem de frenada, però bueno. Ah.
Quan és positiu, doncs cuida't, tant de bo doncs, et recuperi sense cap problema, però fem a la resta, i si la resta dona negatiu, doncs escolta, juguem, perquè és que si no, abans deia la Vanessa que la federació diu que el 30 de desembre està tot acabat. Bueno, doncs ja veurem.
Sí.
El ritme de suspensions que portem, ja veurem si serà possible acabar.
I parlo de la competició estatal, ja no t'explico la competició catalana, que portem no sé quantes jornades sense jugar, jo no sé quina previsió té la federació en el nostre cas. Nosaltres apostem perquè jugarà per, bueno, només una volta, i ja està, perquè no es podran, en el nostre cas, juguen dues voltes, jo crec que no es podran jugar, però bueno, ja veurem.
Pensava que anaves a dir, Vanessa, que al final se jugarà per internet, i que veuràs.
No sé com jugarem, però la veritat és que, bueno, jo estic acollonida ja, de començament ja. Que,
per cert, avui tornem teòricament...
Tornem.
Tornem a la desescalada, tornem l'esport base, oi?
Sí, tornem, però bueno, tornem a lo mal, tornem amb unes condicions que, bueno, que amb el toc de queda, amb la falta d'equipaments que tenim, amb la falta d'hores, podeu imaginar els croquis que devem estar fent
sí,
tots
sí.
els clubs, vull dir que és com a...
És que ho voleu tot i no pot ser.
No, jo vaig dir que és evident que ens salve molt, però que no ens salve del tot. O sigui, jo, per exemple, per poder entrenar a la base, el primer equip cap dia podrà entrenar en pista completa, cap.
No.
Llavors,
Albert, bueno, el Lleida Esportiu no tornem, no, encara? La base? O alguns sí i alguns no?
No, de moment no. Bueno, jo no tinc notícies.
Ah, vale.
Com a part implicada directament, no.
No, per això t'ho
no
dic ja.
No tenim notícies de que es
torni. Doncs, en teoria, avui podríeu tornar.
Sí, per això dic, hi ha d'altres clubs que sí que em sembla que reprenen avui les entrenaments. A Lleida Esportiu, de moment, no han dit res. No sé si... No
I vaig. Una altra cosa, tornem, però amb limitació en el nostre cas d'aforament. Nosaltres només podem tenir 9 jugadors o 9 jugadores per pista i entrenador. Penseu que nosaltres necessitem entrenar 12, perquè són 6 i 6. i ja no entrenem tampoc amb les mateixes condicions i, per tant, no podem convocar a tots els jugadors o jugadores a l'entrenament.
Doncs pues la resta treure la gespa que teniu al carrer, home, eh? No us fas entrenar allí, que fa por.
Vull dir que sí que està molt bé, això de la desescalada, però, bueno, ja veieu, eh? Ja veieu les condicions.
No està molt bé, no. Si tu mires els trams, que ara no són fases, són trams. Sí. Curiosament, el 21 de desembre, campi qui pugui.
És veritat. Ja. Sí, justament, el dia abans de la loteria de Nadal, com el que diu,
val? I el 15 de gener... I el 15 de gener...
No estan parlats.
Sí, però justament és quan començaran les competicions. Però és que, clar, és que jo no ho sé, eh? No, vaja, no
sé. És que ara els entrenadors, en el meu cas, han de fer convocatòries per entrenar i tot. O sigui, imagineu-vos, és que és molt fort. Vull dir que...
En fi, bueno, aquesta és la realitat. Per cert, estem a punt d'arribar a les dues. El Pardinya sí que va jugar, de bàsquet. Van perdre, eh?
Sí, el Llista també hi va empatar. I la Sana va perdre, el Picap va perdre. Bueno, ens ha salvat una mica el cap de setmana, perquè el Cadí va perdre, també.
Home, i el Balafia Volei.
I el Balafia
Volei. I el
Balafia Volei.
Molt bé, escolta, que m'alegro molt de veure-us, eh? Com cada dilluns, Xavi Pérez, Vanessa Ortega i Albert Escuer. Bueno, paciència, ja no es pot dir això de paciència, perquè fins i tot jo, que ja sóc optimista de mena, ja dius que t'aixequis i dius, bueno, ja n'estic fart de tot plegat, me'n vaig a viure a la muntanya i ja... Però és que, bueno, escolta, paciència, que tingueu bona setmana. Gràcies.
Gràcies,
igualment. Adéu.
Doncs apa, que marxem ja cap a les dues. Mirem-nos-ho així, mira, paciència, jo què sé. Fins ara no es podia entrenar, ara sembla que sí que es pot. Ni que sigui així per trams, doncs per trams. Poc a poc. Això sí, les tendències són bones. La situació no és bona, la tendència sí que és bona. I, per tant, com a mínim, hem de seguir fent les coses com les estem fent fins ara aquestes darreres setmanes. Escolta, tu cuida't. Cuida't força, perquè demà hi hem de tornar a ser aquí, eh? Que acabis de passar un bon dilluns. Demà hi tornem a les 12:20. Fins llavors, salut. Adéu.